de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions, molt bona setmana. Aquest dilluns 3 de febrer, al primer cafè, al Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre la vida consagrada en el moment actual, els religiosos i religioses en una societat que necessita espiritualitat i acció social. Com veu la societat actual aquesta opció de vida? Tot seguit en parlarem al Mirador de l'Actualitat. Avui a les Històries de l'Esport parlarem de Luis Aragonés, exentrenador de la selecció espanyola amb qui va guanyar l'Eurocopa 2008, però també recordem un tècnic que va entrenar Barça i Espanyol. Avui la secció li dedicarem a aquest espai d'Històries de l'Esport després de la seva mort la matinada de dissabte als 75 anys a causa d'una leucèmia. Avui també la secció de denúncia del primer cafè, el pitjor del pitjor, de Laura Aznar, ens proposarà el tema de la setmana. Creus que les empreses de moda incideixen en els trastorns alimentaris? Per aquest motiu avui parlarem amb Arantxa Calvera perquè ens expliqui de què va la campanya en contra de la firma Violeta de Mango. La col·lecció amb talles de la 40 a la 52 ha motivat la mobilització social. I avui també tindrem la cuina de la Totó.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins a les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, un dia més, Xavi Aguilar i Toni Guet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El president espanyol Mariano Rajoy insisteix aquest cap de setmana en el seu missatge contra el procés sobiranista.
Després de les contundents declaracions a la seva visita a Barcelona, el líder del Partit Popular ha tornat a fer servir una retòrica dura contra el que considera un error per Catalunya. Rajoy va clausurar ahir la convenció del Partit Popular a Valladolid i, entre d'altres temes, va tocar la qüestió catalana. El president espanyol va reiterar que farà complir la llei davant del procés sobiranista, però va més enllà i alerta de l'aïllament d'una Catalunya independent. Rajoy ha afirmat que el signe dels temps és menys fronteres i més integració i ha alertat també que Catalunya i els catalans poden quedar al marge d'aquesta realitat i caminar cap a l'edat mitjana. D'altra banda, Mariano Rajoy ha explicat que la reforma tributària serà una reforma integral que estimularà el creixement i el treball i també farà augmentar la recaptació, la solidaritat i la redistribució entre els territoris.
No serà un mero retoque o un ajuste a la baja, no. Se trata de hacer un nuevo sistema más simple, más equitativo, que dé flexibilidad al sector privado y que sirva para estimular la actividad económica e incentivar el ahorro. Estamos diseñando un programa completo que va a prolongar la reducción de impuestos durante varios años.
Mentrestant, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, que ha visitat també a Catalunya a defensar la reforma de la Constitució i ha criticat el xoc de trens entre sobiranistes i populars davant la consulta catalana.
Doncs sí, Díaz, que ha admès alguna desavinença, això sí, Pere Navarro ha apostat per la bona marxa de les relacions entre el PSC i el PSOE. Díaz ha participat en un acte del PSC a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, des d'on ha deixat clar que el socialisme està atrapat, diu, en un xoc de trens entre separatistes i separadors. Per això Díaz ha afirmat que els socialistes no permetran que es polaritzi Catalunya o cap a la soledat de l'aïllament o cap al centralisme.
L'extrema dreta creix a internet.
Segons una investigació exhaustiva que dirigeix el catedràtic Joan Anton Millón, un referent europeu en la matèria, en només 2 anys els webs d'ultradreta a Espanya s'han triplicat. El 2011 n'hi havia 1.000 i l'any passat se'n van detectar més de 3.200.
I atenció, perquè el maltractament a la gent gran es considera tan greu com la violència masclista.
El 2013, l'any passat, es van denunciar 751 casos de maltractament d'ancians, però la Generalitat calcula que només se'n fan públics un 20% del total. Això significa que n'hi ha més de 3.750 casos a tot el país. Interior alerta que el problema és tan greu com el de la violència contra les dones.
Ara mateix, passant 5 minuts a les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Jornada electoral problemàtica a Tailàndia, enfrontaments, problemes als col·legis electorals i un atemptat amb 4 morts han estat els protagonistes de les eleccions legislatives al país.
Pel que fa als resultats, no se sabran fins al 23 de febrer i seran parcials perquè una part de la població no ha pogut votar, van ser, recordem, ahir. I és que hi ha hagut un boicot a l'oposició que ha derivat en violents enfrontaments. S'han registrat intercanvis de trets entre manifestants antigovernamentals i també la policia. Almenys, com dèiem, 4 persones, 3 soldats i un dirigent local han mort per l'explosió d'una bomba quan es dirigien a inspeccionar un col·legi electoral en una localitat del sud del país. Alguns col·legis no han pogut obrir les portes per aquest boicot dels activistes antigovernamentals.
I recordem que la revolta als carrers de Bangkok fa 3 mesos que dura. Des de l'inici, milers de persones han reclamat al carrer cada dia que caigui el govern. Han instal·lat campaments i hi ha hagut una desena de morts i ferits. Repassem altres notícies. L'actor nord-americà Philip Seymour Hoffman, de 46 anys, ha estat trobat mort ahir al seu apartament a Nova York.
La policia investiga les causes d'aquesta mort que alguns mitjans nord-americans atribueixen a una sobredosi de droga, d'heroïna, sembla, citant fonts policials. Hoffman, recordem, havia tingut problemes d'addicció a les drogues en el passat que ell mateix va admetre públicament. L'edició digital de diari The Wall Street Journal ha explicat que s'estan investigant les causes d'aquesta mort. De moment, però, no hi ha confirmació oficial d'aquesta notícia. Philip Seymour Hoffman és conegut sobretot pel seu paper protagonista a la pel·lícula Capote. Per aquesta interpretació va guanyar diversos premis l'any 2006, com per exemple l'Oscar, el BAFTA i el Globus d'Or. Després també ha tingut nominacions com a millor secundari per la pel·lícula La Guerra de Charlie Wilson i Doubt.
Parlem ara d'un director de cinema, Woody Allen, que torna a enfrontar-se a acusacions d'abús sexual després de les revelacions que ha fet la seva filla adoptiva, Dylan Farrow, al conegut columnista Nicholas Kristof del New York Times.
En una carta oberta publicada per la versió digital del diari, Dylan Farrow explica que quan tenia només 7 anys, el seu pare va abusar sexualment d'ella. Dylan era filla adoptiva del director de cinema i de l'actriu Mia Farrow. La noia, que actualment té 28 anys, diu que ha decidit parlar-ne públicament després de veure que Hollywood continua reconeixent i guardonant Woody Allen, que fa poc va rebre un premi, recordem, per la seva trajectòria. L'any 93, Mia Farrow va acusar Woody Allen per aquests fets. Es va obrir una investigació, però mai es van presentar càrrecs. El cineasta, que no ha volgut fer comentaris, ara sempre ha defensat la seva innocència.
L'Atlètic ha superat sense problemes la Reial Societat per 4-0 gràcies als gols de Villa, Diego Costa, Miranda i Diego Ribas.
Se situa, per tant, Mercè, líder de la Lliga amb 57 punts. Els matalassers no encapçalaven la classificació des del 12 de setembre del 2010. De la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir també per 2-0 al Benito Villamarín davant d'un Betis que feia 14 jornades que no guanyava.
I el Madrid ha empatat a un gol amb l'Atlètic al nou Sant Mamés.
Tot i que els homes d'Ancelotti s'han avançat al marcador la segona part a través d'un gol de Gessé, l'Atlètic ha empatat a través d'Ibai González. L'expulsió de Cristiano Ronaldo ha deixat amb superioritat numèrica el conjunt de Valverde, que no acaba trobant el camí, però, de la victòria. Amb aquest resultat, els blancs continuen tercers a la classificació, empatats a punts amb el Barça, però amb una diferència de 4 gols.
I parlem del Barça perquè el Tata Martino va comparèixer ahir davant dels mitjans després de la derrota per 2-3 contra el València.
Martino va explicar que l'equip no ha sabut tornar a agafar les regnes del partit i ha reconegut estar preocupat i diu que vol que hi hagi algun canvi en el club.
I parlem de bàsquet perquè el Barça ha perdut a la pista del València per 95-93, després tot i guanya per una diferència de 16 punts abans del descans.
En un final ajustat, el joc interior del València ha decidit i el Barça es queda, per tant, a 4 victòries del València i a 6 del Real Madrid. De la seva banda, el Fiat Joventut s'ha retrobat amb la victòria en el seu primer partit de la segona volta davant del Bruixa d'Or Manresa per 93-72.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 9 minuts. Laura Aznar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Notícia curiosa. Bé, d'aquest dilluns o potser del cap de setmana,
Del
Laura.
Cap de setmana. De fet, ahir es va celebrar una curiosa tradició coneguda com el Dia de la Marmota. El Dia de la Marmota se celebra el segon dia de febrer, sobretot a ciutats i pobles dels Estats Units i del Canadà. La més popular és la que es realitza a Punxsutawney, un lloc on la marmota anomenada Phil surt del seu refugi ubicat en el tronc d'un arbre i surt a trenc d'alba. Segons la tradició, si Phil veu la seva ombra, hi haurà 6 setmanes més d'hivern a Nord-Amèrica. En canvi, si no la veu perquè el dia està ennuvolat, la primavera arribarà aviat. La tradició del Dia de la Marmota té orígens religiosos. Tot va començar el dia de la Candelària, una festivitat en la tradició cristiana en la qual, fa 100 anys a Europa, els sacerdots beneïen espelmes i les repartien. Els que participaven del ritual consideraven que si el dia de la celebració el cel estava destapat, l'hivern seria llarg. Els romans van portar la tradició als alemanys i aquests van concloure que si el sol apareixia aquell dia, un eriçó podria veure la seva ombra i això indicaria que hi hauria 6 setmanes de més de fred. Més tard, els alemanys van immigrar a Pennsilvània i van portar també la tradició amb ells i va ser llavors quan les marmotes van començar a tenir presència a tot arreu i a substituir l'eriçó com a pronosticadores meteorològiques.
Doncs moltes gràcies, Laura Aznar.
De res.
Ara obrim Crònica Cultural perquè ells van celebrar els Premis Gaudí. El film La Plaga, dirigida per Neus Ballús, ha estat la gran protagonista de la nit del cinema català. David Bueno, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ahir va ser la gran nit del cinema català. El bo i millor dels sectors va reunir el Barcelona Teatre Musical per ser testimonis de la 6a edició dels Premis Gaudí. Durant més de 2 hores es van repartir diversos reconeixements al millor que ens ha portat el cinema de casa nostra durant el darrer any. Van ser 22 premis que es van repartir de tal manera que van tenir com a principals afortunats 2 pel·lícules, La Plaga i Los Últimos Días. I comencem parlant de La Plaga, que s'ha convertit, com us dèiem, en una de les triomfadores d'aquesta 6a edició dels Premis Gaudí. És el debut de Neus Ballús, que s'han portat 4 premis, entre ells 3 dels més importants, el de millor pel·lícula, millor direcció i també millor guió original. El film és un retrat de 5 persones gallegues que viuen en una zona rural del Vallès enclotada en un entorn urbà. Aquesta pel·lícula està protagonitzada totalment per actors no professionals que s'interpreten a ells mateixos. L'altra gran triomfadora de la nit està en Los Últimos Días, dels germans Àlex i David Pastor. És un film ambientat en una Barcelona apocalíptica arrasada per una epidèmia. Aquesta pel·lícula s'ha emportat 7 Gaudís, entre els quals el de millor pel·lícula en llengua no catalana i també premis de categories tècniques, com ara, per exemple, el de direcció de fotografia o també direcció artística. Una de les altres pel·lícules que partia com a gran favorita, que és Tots volem el millor per a ella, de la directora Mar Coy, s'ha hagut de conformar només en 2 estatuetes, que han anat per Clara Segura com a millor actriu secundària i també per Nora Navas com a millor actriu principal. Tot plegat en una gala presentada per Àngel Llàcer i que també ha tingut l'assistència des del piano de Manu Guix i que doncs, ha tingut com un altre moment destacat l'instant en què la presidenta del cinema català, la Isona Passola, ha reivindicat la importància del sector cinematogràfic de casa nostra com una estructura d'estat i de fet ha dit que si aquest país vol ser potent, no es pot permetre no tenir cinema, per acabar dient visca el cinema català. Aquesta ha estat la manera com Isona Passola ha posat punt i final al seu discurs, on també ha explicat doncs, que s'està preparant una nova taxa per les operadores de telefonia i que permetrà ajudar a aquest sector. També ha fet referència al fet que TV3 no retransmetés la gala per fer una vaga. Passola ha explicat que aquesta situació ha afectat greument a l'acadèmia i a la celebració d'aquesta gala. D'altra banda, també ha animat a la televisió pública catalana a continuar augmentant el nivell de coproduccions que fa i que ajuden a incentivar el sector.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, un minut i serà un quart de nou del matí. El Papa Francesc va recordar ahir que les persones consagrades són un signe i un do de Déu, així com llevat per al creixement d'una societat més justa i fraterna. Davant de desenes de milers de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el pontífex va destacar, coincidint amb la festa de la Candelera o la presentació del Senyor, que la Jornada Mundial per la Vida Consagrada, celebrada tot just ahir, recorda la importància per a l'Església de tots els qui han sentit la crida a seguir Jesús de prop en el camí dels consells evangèlics. Ahir, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, instituïda per Joan Pau II l'any 1997, va tenir com a lema l'alegria de l'Evangeli per a la vida consagrada, aprofitant el títol de l'última exhortació del Papa Francesc. A Catalunya, la festa es va celebrar sobretot dissabte en presència de religiosos i religioses i també dels responsables de la Unió de Religiosos de Catalunya. I encara sobre el Papa us expliquem que Francesc va fer una crida ahir a defensar la vida des de la concepció i fins a la mort natural i va expressar la seva proximitat a l'Església d'Itàlia, que celebrava la Jornada per la Vida amb el lema General Futur. El pontífex va recordar que cada fill és el rostre del Senyor, amant de la vida i do per a la família i la societat. D'altra banda, el Sant Pare va dedicar unes paraules als habitants de Roma i la regió de la Toscana, unes zones d'Itàlia colpides aquests dies per fortes pluges, amb grans inundacions i destrosses materials. Els va recordar i va demanar solidaritat per a aquestes poblacions.
Passem tot seguit les portades dels principals diaris de l'estat espanyol. El diari El Mundo titula "La Fiscalia suposa indultar Baltasar Garzón perquè seria injust". D'altra banda, el diari El País titula "Rajoy arrenca la cúpula del Partit Popular amb un dur atac a Rubalcaba". En aquest sentit, el diari ABC es fa ressò d'aquestes paraules en la seva portada. Titula "O calles o reconeixes el mèrit de la gent". Unes paraules adreçades al líder dels socialistes espanyols. També el rotatiu La Razón posa en portada paraules del president espanyol. "No hi ha daltabaix, el Partit Popular guanyaria les europees". I aquestes són les portades ara dels diaris de l'estat espanyol.
Molt bé, la mateixa línia, Mercè. Els diaris de casa nostra titulen La Vanguardia, per exemple, "Rajoy acusa Rubalcaba de negar la recuperació" i explica que el president defensa que els espanyols ens hem rescatat sols. D'altra banda, el diari El Periódico titula "Patacada del Partit Popular" en referència al baròmetre polític d'hivern del GESOP. Explica que el gir dretà i la crisi farien perdre 60 escons als populars. D'altra banda, el diari El Punt Avui titula "A cop d'insult", també en referència a Mariano Rajoy, que diu que amb la independència Catalunya tornaria a l'edat mitjana. I acabem amb el diari ara, titula "Rajoy entra en una campanya amb un atac a Rubalcaba".
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 17 minuts. Molt bon dia, Gabriel Genescà, traductor i filòleg.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé. Gabriel, explica'ns el Descosit d'aquest dilluns.
Mira, avui parlarem de diàleg. Diàleg entre Catalunya i Espanya, com el que va procurar establir Jordi Évole entre Artur Mas i Felipe González al programa Salvados d'ahir, que va ser un èxit que hauria de fer avergonyir els qui s'omplen la boca de diàleg i impedeixin espais així, on es parli amb calma i respecte d'un tema que omple tertúlies a ràdio i televisió amb voluntat més crispadora i demagògica que informativa, escriu Carles Capdevila a l'Ara. Per la seva banda, Antoni Puigvert, a La Vanguardia, diu que seria convenient reconstruir l'àgora, és a dir, l'espai de diàleg, i valora especialment l'actitud d'alguns castellans com Herrero de Miñón i Rubio Llorente, que defugen la cridòria actual i, sense deixar-se portar per l'estrès emocional i el gregarisme, procuren construir espais de negociació i diàleg entre Catalunya i Espanya. Un diàleg que cada vegada serà més necessari, sobretot si succeeix el que indica l'enquesta demolidora que publica avui el Periódico, que anuncia un mapa de fragmentació política que posarà fi al bipartidisme amb la caiguda del PP i el PSOE. Els populars es ressenten de l'efecte Aznar i, sobretot, de l'aparició pel sector més dretà i ultraespanyol de partits com Vox, UPyD i Movimiento Ciudadano. Aquest fet, paradoxalment, pot ser una oportunitat, segons Marçal Cintes, perquè el partit de Rajoy adopti l'estratègia encertada cercant el vot més centrat dels qui es troben entre l'aznarisme i el zapaterisme i es produeixi l'esperat i definitiu aggiornamento de la dreta espanyola i la seva autèntica homologació amb les dretes europees de referència. Tornant a les relacions Catalunya-Espanya, per restablir-les cal fomentar el diàleg, però també la intel·ligència política. Ahir, Duran Lleida, tuitejava que no és estrany que creixi l'independentisme si es continua insultant la intel·ligència, suprimint tot el que no agrada, com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que reconeix la unitat del català, o les balances fiscals que evidencien l'espoli de Catalunya. A propòsit d'això, Vicent Sanchís escriu al Singular Digital que quan es tracta de treballar amb pretensions científiques, es demana als investigadors distanciament, asèpsia, equilibri i fins i tot una certa indiferència, mentre que Ángel de la Fuente, atenent les opinions que ha manifestat els darrers temps amb relació al tema, no és un analista honrat, sinó un ideòleg al servei d'una causa. En definitiva, amb menys ideologia i més intel·ligència, segurament seria més viable el diàleg.
Moltes gràcies, Gabriel.
Moltes gràcies.
Que passis molt bona setmana.
A veure, igualment.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce
vita. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Maximitza el teu estalvi amb l'ofertassa d'Hipercor.
Oli d'oliva verge Almazara de Torres Morente, caixa de 4 litres més 2 gratis, 14,20 €.
Així només pagues 2,37 € per litre. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant 7 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A banda de les aturades habituals a la xarxa viària propera a Barcelona, expliquem sobretot dues incidències. Per una banda, aquest accident que s'ha produït a la C58, a l'autopista del Vallès, la zona de Ripollet, sortint de Barcelona. Hi ha trams aturades gairebé des de Torrebaró, Montcada i Reixac, Ripollet. Per tant, C58 ara força complicada sortint de Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident. I una segona incidència, un segon accident en una carretera local de la xarxa viària secundària, però amb molt trànsit, és la que va des de Sabadell cap a Castellar del Vallès, la B124. Doncs bé, sortint de Sabadell, és on hi tenim aquest accident, la via la mantenim tallada en tots dos sentits de la marxa. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Gràcies, Rosa. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Comencem la setmana i ho fem amb fred. Un fred que en aquest moment ens posa temperatures de 2 graus negatius a Lleida i a Girona, de 4 graus a Tarragona o només 5 graus a la ciutat de Barcelona. Temperatures diurnes que avui pujaran una mica respecte a les d'ahir, però tot i així valors màxims d'entre 8 i 12, 13 graus a molt estirar. i és que avui cap a migdia farà bastant de sol a les comarques de la meitat est, però alhora es començarà ja a ennuvolar cap a les comarques de Ponent, on de cara a la tarda hi haurà ruixats de caràcter dispers, bàsicament comarques de Lleida i també comarques del Pirineu, amb una gota de neu que estarà situada tan sols al voltant dels 800 o 900 metres d'alçada. La previsió per demà ens indica un ambient encara ennuvolat a primeres hores, però ràpidament marxarien els núvols i demà tindrem un ambient bastant assolellat, tot i que també de cara a la tarda, a última hora, tornaria a augmentar la nuvolositat per Ponent. Les temperatures demà seran molt semblants a les d'avui, les mínimes un pèl més altes, i dimecres al matí tindríem ruixat a bona part de Catalunya. Per tant, doncs, avui sol, a la tarda més núvols, algun ruixat cap a Lleida i un ambient que serà bastant fred. No serà fins al proper dijous que les temperatures començaran a pujar de forma més clara i evident.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 23 al 28 d'abril, peregrinatge a Fàtima i al nord de Portugal. Una experiència cautivadora que et convidem a viure amb nosaltres. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'opció intel·ligent no és comprar la babalà, sinó pagar la meitat.
L'opció intel·ligent és comprar la tonyina pel segon paquet al 50%.
Tonyina clara Albo, paquet de 3 lleunes, la segona unitat per només 2,50 €.
I així en més de 1.000 productes amb segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
El Papa Francesc, com dèiem ara fa uns minuts, va recordar ahir que les persones consagrades són un signe i un do de Déu, així com llevat per al creixement d'una societat més justa i fraterna. Davant de milers de persones a la plaça de Sant Pere, el pontífex va destacar, coincidint amb la festa de la Candelera o la presentació del Senyor, que la Jornada Mundial per a la Vida Consagrada, celebrada precisament ahir, recorda la importància per a l'Església de tots els qui han sentit la crida a seguir Jesús de prop en el camí dels consells evangèlics. Ahir, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada va tenir com a lema l'alegria de l'Evangeli a la vida consagrada, aprofitant el títol de l'última exhortació del mateix Papa Francesc. A Catalunya, la festa es va celebrar sobretot dissabte, en presència de religiosos i religioses i també dels responsables de la URC, la Unió de Religiosos de Catalunya. Avui, en el Mirador de l'Actualitat, ens preguntem com es veu en la societat actual aquesta opció de vida que cada persona tria personalment d'acord amb una vocació que passa per una entrega i una disponibilitat total. La riquesa de carisma catecismes i de formes de vida consagrada també és un signe del nostre temps, en què l'Església vol mantenir i ha de mantenir sempre l'Evangeli en una mà i el pa de l'acció social en l'altra. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Recordem doncs que el Papa va recordar ahir que, de fet, l'ofrena de la pròpia vida a Déu i a les persones necessitades forma part de tots els batejats. Francesc va dir que tots estem cridats a oferir-nos al Pare amb Jesús i com Jesús, convertint la nostra vida en un do generós a través de la família, la feina, l'acció social i el servei a l'Església i al món. Partint d'aquesta idea, la societat sovint es pregunta quina és la característica pròpia d'un religiós o una religiosa i, sobretot, quin sentit té la seva opció de vida. També el Sant Pare va explicar ahir que els monjos i monges, els frares, els laics consagrats i altres religiosos, amb els seus vots, pertanyen a Déu de la manera plena i exclusiva i viuen aquesta consagració de forma particular. En la mateixa línia, el pontífex va concloure que les persones consagrades són un signe de Déu en els diferents ambients de la vida, així com llevat pel creixement d'una societat més justa i fraterna, on s'ofereix un servei i una ajuda generosa, sobretot als petits i als pobres. Finalment, Francesc va confirmar que l'any 2015 estarà dedicat especialment a la vida consagrada, coincidint amb els 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús. Sant Pau ja ens situa la vida consagrada en la mateixa essència de les opcions de vida cristiana com l'alternativa més natural a l'entrega que la majoria de creients fan quan formen una família. A partir d'aquest principi, l'Església ha donat nombroses comunitats de monjos i monges, frares, laics i laiques consagrats i altres religiosos i religioses. Són diferents carismes que van des de les formes de vida contemplativa fins les dels consagrats, que treballen més directament al carrer o ajudant els més exclosos de la societat. Tots tenen com a denominador comú precisament el que dèiem abans, és a dir, portar Jesucrist en una mà i l'ajuda material en l'altra. Uns posen més l'accent en la contemplació i la pregària i altres en l'acció, però tots coincideixen en allò que és fonamental.
Gràcies, Sara. Amb aquest punt de partida obrim el mirador d'avui. Sentirem quatre testimonis de vida consagrada en aquest dia que és l'endemà de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Ens acompanyen Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya, la URC. Hola, bon dia.
Bon dia.
També és superior provincial dels Claretians de Catalunya. Ens acompanya, d'altra banda, Pilar Adín, religiosa de la Sagrada Família d'Urgell. Hola, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
També periodista, responsable de comunicació i també va ser la responsable ara fa més de 2 anys de la beatificació de la mare Ana Maria Gené, actual beata, en una cerimònia que vam compartir amb els oients des de la Seu d'Urgell, oi?
Sí. Després d'aquesta... Entranyable,
i després d'aquella experiència la vida continua, oi?
I tant.
També saludem Lluís Serra, que és el secretari general de la URC, de la Unió de Religiosos de Catalunya, i també professor de la Facultat de Teologia, germà marista. Hola, bon dia.
Bon dia.
I finalment ens acompanya Maria Ángeles Maeso, que és franciscana dels Sagrats Cors, la congregació que porta l'obra beneficosocial del Nen Déu, la que va visitar Benet XVI en la seva històrica estada entre nosaltres. Maria Ángeles Maeso, també secretària de la Delegació per a la Vida Consagrada a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Bon dia, benvinguda.
Bon dia a tots.
Em sembla que avui dia el nom de les congregacions o ordes que vostès representen és important, perquè són una part només, però sí una part important de la diversitat de carismes que tenim. Bé, com defineixen vostès la vida consagrada en l'Església i en el món i com es pot acostar més aquesta opció de vida, potser de vegades no prou entesa, a la societat actual dins la nostra Europa, diem, encara que soni atòpic, secularitzada? Si volen fer una primera roda, qui vol començar? Si vol, Màxim Muñoz.
Bé, no hi ha dubte que un estil de vida com el nostre, que està molt pluralitzat per l'experiència religiosa, l'experiència de Déu, que evidentment si és cristiana sempre es projecta cap a un servei i molta disponibilitat cap als més pobres i als més necessitats, no és fàcilment comprensible en la societat actual, no? En la qual doncs, l'experiència de Déu doncs queda bastant difosa o sospitosa. I, per tant, jo crec que es pot valorar, com de fet es fa, doncs el que potser es veu més evident, que és l'activitat que podem fer, sobretot a nivell de serveis socials, etc. Però el que és més genuí, que és aquesta experiència de Déu que ens agafa tota la vida, doncs és difícil d'accedir, no? I, per tant, això de com mostrar aquesta experiència, clar, suposo que hi han d'haver passos previs, no?, pels quals tota una persona, doncs, primer la despertes d'un munt de letargaments que hi ha i moltes, molts sorolls i molta superficialitat per poder, d'alguna manera, entrar en la profunditat que requereix, primer, una experiència humana profunda i després una experiència espiritual i després el que seria una experiència espiritual que marca tota la vida.
No sé, jo, pensant en aquesta pregunta que ens fas, potser jo diria que estem cridats i cridades a ser petites llums en el nostre món, no? Llums, com deia el Màxim, doncs d'aquesta experiència doncs profunda de Déu, d'aquest enamorament de Jesucrist, que realment ens tiba i ens tiba molt, i petites llumetes doncs que podem il·luminar aquest món doncs en el que vivim, per dir que és possible doncs viure la fraternitat autèntica, encara que sembli mentida, no? Ens queixem molt de que ens costa la comunió, no? la comunitat, però jo crec que podem ser testimonis d'això. I també doncs, que és possible viure doncs, donant la vida doncs, pels altres. Penso que també doncs, és un bon testimoniatge avui.
Lluís Serra, si completem.
Aniria una mica la idea de que la vida consagrada significa el seguiment del Crist a la llum de l'Evangeli. Aleshores, l'Evangeli es presenta des de la figura de Crist com una autèntica força transformadora de la mateixa Església i de la societat. És a dir, molts problemes socials, si per exemple es visquessin des de la fraternitat, tots vosaltres sou germans, diu Jesús a l'Evangeli, això seria una altra qüestió. És a dir, amb aquest aspecte jo penso que el gran desafiament del temps actual és que encara l'Evangeli té una llum impressionant de transformació i una força transformadora de la societat. Sí. I això és un dels aspectes que podríem aprofundir, no?
Potser és, no sabem explicar-ho prou, però hi és, no?, aquesta capacitat transformadora. Maria Àngeles Maeso.
Jo penso que aquesta opció que cadascú, la resposta que donem al Senyor, perquè ell és el que dona el primer pas, no?, que cadascú donem una resposta que ens agafa tota la vida. Això, encara que no sigui comprensible, és possible que sigui per alguns un que fan aquests, no? I per què ho fan? I sense encara pensar-ho, és com, penso, podria ser el més allunyats, no? Però encara pensar-ho és el testimoniatge viu de que Déu existeix, de que Déu està present en la vida. Això és el més profund de nosaltres i esperem aquesta llum, veritat, que s'ha parlat, aquest testimoni. D'altra banda, ara en un primer moment penso que tant Benedicte, com el Papa Francesc ens demana ser un testimoni atractiu i ens demana a la vida religiosa que siguem, a la vida consagrada, a tota la vida consagrada, que siguem donem aquest testimoniatge de manera que ens donen aquesta responsabilitat que creixi l'Església. És a dir, que és molt apassionant per nosaltres, eh? És molt fort, una responsabilitat molt forta, però és apassionant.
Ara, fer-ho atractiu a la societat, aquest és el repte, mateix, no? Com també repte, deien vostès, sí. I deia Màxim, sí. Muñoz. Potser aclarim, de cara a molts oients, que potser de vegades la diferència no la tinguin prou clara, que una cosa és el celibat dels sacerdots, que és una tradició de l'Església, un tema del qual hem parlat en presència precisament de Màxim Muñoz fa pocs mesos aquí en el primer cafè, i una altra cosa és l'opció de vida consagrada, no? Que és, potser és com teològicament més natural o cristianament més natural. No? És una alternativa a altres estats de vida, com el de formar la família. Com s'entén aquest origen? Que, a més, Sant Pau diu en una de les seves cartes, no?, que tens dues opcions, o casar-te o consagrar-te.
A veure, d'entrada sí que és bo aclarir...
Potser he barrejat masses coses,
sempre,
eh?
Sempre és bo aclarir quan diem vida consagrada, a què ens referim, no?
Clar.
Certament que el que acabes de dir potser és diríem, el que uneix a moltes formes a l'Església. És a dir, no casar-se, potser és en negatiu, i en positiu, diríem, és una vida totalment dedicada a Déu, no? O almenys que l'experiència de Déu t'agafa tot, fins i tot la teva sexualitat, no? Que sembla una cosa molt, diríem, molt bàsica, no? Però, a partir d'aquí hi ha diverses formes. Potser la més coneguda i massiva és la vida religiosa. en la qual això va afegit als vots tradicionals, castedat aquest, doncs la pobresa, posant com els béns i portar una vida de pobresa i austera, i l'obediència està disponible al projecte de Déu a través del discerniment de la comunitat, no? I la vida comunitària, que és l'altre aspecte fonamental de la vida religiosa. Ara, després hi ha els instituts seculars, doncs que fan aquesta consagració però no viuen en comunitat i estan més, diríem, en la vida normal de família, no família pròpia, però sí, doncs, en un altre tipus de...
Tenim alguns exemples, les verges consagrades, les teresianes del pare Poveda, de Sant Pere Poveda, per exemple, entre d'altres.
Sí. I després, similars, pot haver, doncs, el grup de les verges consagrades, que només, diríem, tenen el fet del vot de virginitat. I després doncs, tenim, per exemple, les societats de vida apostòlica que es reuneixen en comunitat per un fi concret de missió. No? Tot aquest conjunt que té les seves similituds li diem vida consagrada. Aleshores anem barrejant sovint vida consagrada, vida religiosa, monjos, frares...
Però són ben diferents, no? Monjos, per exemple, els de Montserrat, els frares, els dominics, o els caputxins, o els franciscans, sí. Són diferències, matisos, però sí que és veritat que aquest denominador comú em sembla que també és interessant destacar-lo, i sobretot la gran diferència de viure en comunitat. Hi ha congregacions laicals, com els maristes, que els maristes no són sacerdots, o altres més clericals, com els claretians, jesuïtes, o moltes
altres. Els dos tipus, vull dir, tenim tenen... preveres i tenim germans.
Germans no ordenats de preveres.
Però fins i tot el vot d'obediència també és diferent. Quan un capellà s'ordena, fa vot d'obediència, o promès vot d'obediència, el bisbe. En canvi, quan una religiosa, un religiós fa els vots, fa un vot d'obediència a Déu, a través del superior, segons les constitucions del seu institut.
L'obediència prioritària és, doncs, al superior. Ara bé, això també és dins d'una església...
El superior no, és a Déu a través del superior, sí. Segons les constitucions.
Sí, perdoni, sí, no comparava el superior amb Déu, sinó el superior, diguéssim, amb el bisbe. Diguéssim, el superior és el primer referent. El que passa és que, clar, les congregacions també estan a les diòcesis i sovint es parla a nivell social del que són les relacions entre la vida religiosa i l'església institucional, la jerarquia, de vegades no sempre fàcils. Com estan en aquest moment? No sé si algú vol començar a respondre a aquesta pregunta.
Doncs no sé, jo visc a Sabadell i ahir vam tenir la celebració de la jornada de vida consagrada i precisament el bisbe auxiliar, Salvador Cristau, ens va presentar un document que va sortir a l'abril de la Conferència Episcopal Espanyola que torna a insistir, no, en aquest tema de les relacions, doncs, bisbe, perquè diu bisbe, ell ho va remarcar això, no diu església particular ni església local, sinó bisbe i vida consagrada, no? I llavors, doncs, una miqueta la conclusió és a la que arribem sovint, potser hauríem d'haver donat alguns passos més, penso jo, no? Que ens hem de conèixer. Aquesta va ser bàsicament la conclusió. I penso que realment és així. El que passa és que no sé si ens hauríem de posar a veure quins passos hi hem de donar, no? Per conèixer-nos més, perquè si no ens coneixem no ens podem estimar, i certament és així.
Màxim Muñoz, per exemple. Vostè que bé, també té una relació més directa a nivell institucional.
És un tema... A veure, com diria jo? Una certa... O sigui, la diferència que hi ha de ritmes i de perspectives fa que a vegades pugui haver conflictes, no? Però jo crec que pot ser bastant sa en la dinàmica de l'Església, sí? De què prové? Doncs el fet de que nosaltres, o sigui, com a congregacions, d'alguna manera formem un cos universal, no? En el qual hi ha el superior, la superiora, diríem, general, i després els diversos organismes en els quals està dividit en el món, no? Això dona una perspectiva i permet, no? Permet que a l'Església, la vida religiosa, pugui respondre, diríem, a necessitats no discernides només localment, sinó universalment, no? I puguem estar més al servei de l'Església Universal, etcètera. I fa que, diríem, en els nostres capítols, etcètera, hi hagi tot un discerniment a partir del carisma propi de quines respostes hem de donar als reptes actuals, no? Des d'una perspectiva més aviat universal, no? Que això a vegades, amb diguem, una perspectiva diocesana, que és més local, doncs porta a vegades els seus conflictes o dificultats d'encaix. No?
Clar, perquè les estructures de la vida religiosa de les comunitats són diferents, moltes vegades són autònomes, independents.
Jo estic d'acord amb el que dic, que convé que ens coneixem més i que ens parlem més, perquè tots som necessaris a l'Església i tots aportem una perspectiva diferent. No? I quan parlem d'Església diocesana, jo sempre ho remarco, no? Parlem de l'Església diocesana que formem tots, i no només les institucions que directament depenen canònicament del bisbe, no? O sigui, per exemple, parròquies i totes les institucions, sinó tot el que portem els religiosos, els instituts seculars, els laics que amb iniciatives també, tot això és església diocesana, no? Uh-huh.
Maria Àngeles penso Maestro. Que en aquest sentit és molt bo el que acaben de dir per indicació del Sant Pare, l'anunci de l'any de la vida consagrada,
sí.
Que s'està tornant a veure el document de mutua relació.
Sí, efectivament, és el 50è aniversari del Vaticà II, abans hem dit els 500 anys de Teresa de Jesús, però també això, sobretot. No?
Exactament. Penso que tot això ens porta a mirar amb optimisme i aquestes dificultats normals de la vida, d'anar caminant. D'altra banda, valoro molt el que fa la mateixa delegació, cadascuna de les delegacions de vida consagrada en les diòcesis, perquè és un moment, és un lloc on es pot, penso, de fer el diàleg de cada dia entre diòcesi i vida consagrada. I això és important, és veritat. Que hi ha coses que es fan, es pot fer millor o fer molt bé, com tota la nostra vida, no?
Tot és
millorable. Però que o ja es fan molt bé i s'ha de millorar, però és un lloc de trobada i penso que és molt bo, encara que s'hagin de revisar i fer moltes coses, com ha indicat el Sant Pare també, que és bàsic que pensem i veure i ja donaran els camins per trobar-nos i pensar entre tots, no?
Sí, era el 50è aniversari del decret Perfecte Caritatis, no?, del Concili Vatican II,
mateix,
el motiu principal d'aquest any de la vida consagrada. Sí.
Sobre el tema que proposa Ignasi, jo diria dues coses. Una, la relació concreta de l'URC, de l'Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya, amb tres aspectes. Un és en la Conferència Episcopal Tarraconense. Cada dos anys, la plenària de la Junta Directiva, amb algunes religioses o religiosos segons el tema que es tracta, perquè aleshores s'agafen especialistes i experts de la vida religiosa en aquests àmbits, té una reunió amb el plenari dels bisbes, dins de les reunions habituals de la Conferència Episcopal Tarraconense. Això fa que, doncs, que hi hagi un coneixement, una empatia doncs, molt positiva. La segona, que hi ha un organisme que depèn de la Conferència Episcopal Tarraconense, que és el Servir, que és el Secretariat Interdiocesà de Bisbes de Relacions Vives i Religiosos, que reuneix tres vegades a l'any, que està presidit pel representant de la SET, que és el bisbe de Vic en aquest cas, i es reuneixen amb el president, vicepresidenta de l'URC, amb els dos delegats episcopals de vida consagrada de les dues províncies eclesiàstiques, que vol dir Tarragona i Barcelona, i jo mateix com a secretari. Hi ha un clima molt positiu de diàleg, magnífic.
Per tant, treball de comunió s'està fent.
I després també hi ha les reunions que es fan tres vegades a l'any dels delegats episcopals de vida consagrada. Els delegats episcopals vol dir que són delegats del bisbe, que els nomena el bisbe i que segons els decrets que acaben de dir o els documents s'haurien de fer alguna consulta religiosa sobre aquest cas a l'hora de nomenar-los, però actua també de secretari d'aquest grup i jo diria que hi ha un clima, i el Màxim moltes vegades hi assisteix, doncs hi ha un clima molt positiu de diàleg, d'enteniment i tal. Això seria un punt que els organismes, jo diria, a Catalunya existeixen, funcionen i funcionen cordialment. La segona qüestió que voldria dir, que la unitat s'ha d'entendre bé, perquè a vegades diem unitat i comunió. Hi ha una qüestió que la unitat no vol dir que no hi hagi tensió, i n'hi ha d'haver. És a dir, n'hi ha d'haver, que és la unitat eclesial implica una tensió dinàmica entre què? Entre el profetisme, que és la característica de la vida religiosa, i el carisma jeràrquic, que és el que encarnen més plenament els bisbes, no? Aleshores, aquesta tensió dinàmica hi ha d'haver, ha d'existir. Fixem-nos que normalment, ara la gent s'assenyala, és el primer papa jesuïta, és normal, perquè els jesuïtes no han de ser papes ni bisbes, segons les mateixes constitucions i desitges. Ara sí, si l'Església en un moment determinat requereix que un servei especial a la vida consagrada, que hagin d'assumir doncs, ser bisbes i tal, doncs la vida religiosa per això està a disposició sempre de l'Església en aquest sentit. Però no és una aspiració seva ser-ho.
Però hi ha uns quants cardenals religiosos, exacte, per exemple, per això també feia pensar
i,
que podia passar.
I, per exemple, Casal d'Àliga dels Claretians, no? Vull dir que...
també.
Però amb aquest aspecte no és una aspiració a vida consagrada, perquè la vida consagrada té un altre aspecte que seria situar-se més en el profetisme. I un dels aspectes que veiem en aquest papa és que està exercint justament el carisma del bisbe de Roma des d'un sentit molt profètic, perquè està incorporant aquesta dimensió de la vida consagrada. I penso que hi hagi una mica aquesta tensió no és problema, Si no, és una manera de créixer més profundament en el Crist, no?
Signe d'una església viva en el món, en definitiva. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat la religiosa de la Sagrada Família d'Urgell, Pilar Adín, la franciscana dels Sagrats Cors, Maria Àngels Maeso, també el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, el claretià Màxim Muñoz, i el secretari general de la mateixa URC, Lluís Serra, que és germà marista. Avui la vida consagrada com a tema de fons. Hi hauria per parlar molt, però em sembla molt oportú que el germà Lluís Serra hagi posat aquest exemple de l'Església a Catalunya. Sabem que també a nivell espanyol, a la Confer i a nivell europeu es fan feines, no?, de comunió amb tensions, però amb vida eclesial. Bé, d'altra banda, sabem que Catalunya s'ha treballat molt els últims anys en projectes i iniciatives que es diuen intercongregacionals, és a dir, la URC mateixa existeix també en aquest sentit. Com valoren vostès la feina, potser en aquest sentit, Màxim Muñoz i Lluís Serra poden contestar una mica més, la feina de la Unió de Religiosos i també la de les delegacions de vida consagrada? Potser Maria Àngels Maeso també pot dir alguna cosa.
Bé, jo crec que és un dels signes més clars del Concili Vaticà II, ara que ja en farem els 50 anys de Perfecta Caritatis, no?, que va impulsar bastant, encara que ja existien, el que és aquests organismes que apleguen les congregacions, que ja ha passat a ser les masculines i femenines, que abans estaven separades. I això, diríem, ha portat encara fruits, més que no és la mera coordinació, sinó el fet d'impulsar, diríem, projectes portats per diverses congregacions. Aquí el que tenim, diríem, el que hi ha moltes implicades és l'associació Sintra, que té aquesta escola, diríem, d'educació especial en casos realment de molt necessitats, però també hi ha Saó...
Sant Feliu de Llobregat, no?
Prat de Llobregat. Diríem, gràcies a Déu, doncs, iniciatives d'aquests... Jo crec que s'han d'impulsar perquè el resultat és molt positiu. És a dir, hi ha per una banda una confluència en un servei concret de carismes diferents, amb l'enriquiment que això suposa, també cridat a la col·laboració de gent que no és de la vida religiosa. No? Jo crec que és un signe dels temps claríssims, diguem, de col·laborar, començant pels religiosos, però també a nivell d'altres carismes i ministeris a l'Església. No?
Potser més enllà d'aquests projectes més institucionals, segur que també hi ha contacte amb altres congregacions des de les franciscanes, sí, dels Sagrats Cors, o des de la Sagrada Família d'Urgell.
Sí, és, com a congregació, tant que sí, el que significa de relacions normals de les institucions, les obres que es porten al davant, o trobades que es poden fer, o celebracions, commemoracions. Des de la delegació de vida consagrada, jo voldria posar l'accent també, és una... Aquesta feina que es fa ja, penso, no recordo bé l'any que es va començar, però a prop si no ha passat els 50 anys, i es fan moltes reunions de congregacions, es convoquen moltes reunions de congregacions, també per temes puntuals, trobades entre les congregacions. Pel monestir també se fan les trobades normals de la comissió que porta feines per en ajuda de les altres, temes de formació, que elles mateixes amb ajuda de delegació es fa, revista, es porta tota una atenció conjunta. I des de fa també molt temps, al començament dels anys 90, es porta també des de la delegació de Barcelona per encàrrec de tota la conferència tarraconense el tema de l'assistència sanitària a totes les comunitats contemplatives de Catalunya i l'ajuda en lo que la gestió de la seguretat social. Aquests dos àmbits que representa també molt de, i per elles mateixes d'interrelació entre les congregacions, no només per feina de la delegació, sinó d'interrelació.
Això és un servei magnífic, eh?
Sí, és veritat, és veritat.
Bé, algun comentari més, Pilar Adín? En aquest cas, com que Pilar Adín també em sembla que és de les més joves, dels que som a la taula som de les més joves, potser podem parlar breument, i els altres també poden dir la seva, de vocacions i de pastoral vocacional en les congregacions religioses. El tema de les vocacions ens preocupa, hi ha crisi de vocacions a Europa. A altres zones del món no, però a Europa sí. Com està ara mateix això? Com ho veuen? També és un signe, potser, del nostre temps.
Bé, jo crec que és una miqueta doncs, la realitat que ens toca viure i penso que, com deia al principi, doncs, és molt important doncs, aquest testimoniatge, cridats a ser llum i cridats a ser joia, no?, en el nostre món, cridats a ser sal. I penso doncs, que que bé, d'aquí doncs és veritat que hi ha un, per altra part, un ressorgiment, no?, d'aquesta recerca doncs del de la transcendència, i penso que en aquest sentit doncs hi hem de ser i hem de procurar doncs estar allà on són els joves i intentar acompanyar-los i a veure doncs si se suscita, no?, la pregunta doncs pel que vol Déu d'ells, no? Penso que és una miqueta doncs anar fent aquest camí.
Les congregacions que tenen missió educativa, n'hi ha moltes, aquí també tenen un repte especial, no? Perquè moltes vegades surten vocacions o poden sortir vocacions.
Sí, d'aquest coneixement i d'aquesta possibilitat de formació més propera amb els joves, no? Jo, en aquest sentit d'aquesta crisi, penso que és un moment de gràcia per a poder aprofundir, trobar les coses més essencials i cadascú de nosaltres visquem amb intensitat. Volia afegir això.
Sí, sí, endavant. Lluís Serra també havia demanat la paraula.
Amb el tema que havia, va connectat una mica amb tot això, i també amb els serveis intercongregacionals. La formació inicial, que són els que doncs, són novícies, novicis i tal, la Unió de Religiosos de Catalunya a través del CEBRA fa un servei de formació tots els dilluns, 4 hores tots els dilluns de l'any per la formació. Així com també, per exemple, hi ha molts serveis de formació permanent per tots els religiosos que es convoquen 4 jornades a l'any. Hi ha també les sessions de reflexió i estudi per superiors i superiores majors. També hi ha les celebracions intercomunitàries que s'han proposat aquest any pel dia 2, justament. També els monestirs, amb un diàleg fantàstic en la vida religiosa, doncs s'acuden religiosos als seus monestirs doncs, per temps de silenci, de pregària. Hi ha tot un munt de qüestions, a més a les que ha dit el pare Màxim, sobre els projectes socials. No? I el tema de les vocacions és un tema complex. L'altre dia al Casal Claret hi va haver una conferència del pare Joan Carles, no? Joan Carles Martos, sobre el tema vocacional, i realment és interessant. Una de les coses que va dir, no existeix procés vocacional si no hi ha en algun moment la proposta vocacional. Em sembla que és un tema també molt interessant en aquest sentit, perquè potser hi ha gent que vés a saber si acceptaria la crida, però no la rep. Aleshores, potser en aquest aspecte hauríem d'estar molt atents, no? I després, jo penso que hem de veure tot el tema, no només de vida religiosa, sinó de l'Església en general. Potser, en el, tal com deia la Maria Àngels, doncs el tema que de la vida religiosa potser en aquest moment és el valor que hi ha, però que ha de quedar en un segon terme potser per fer ressorgir d'alguna manera, sense perdre entitat i valor, la vida religiosa al món de laïcat cristià. És a dir, fins a quin punt tot aquest aspecte hauria de veure's, perquè jo penso que el Concili Vaticà II va ser el primer concili de l'Església que va parlar dels laics. I aleshores, doncs, si no hi ha laics cristians, si no hi ha matrimonis cristians, etc., les vocacions religioses, és molt difícil, perquè hi ha d'haver una terra, és la llavor que cau en una terra, i la terra ha de poder respondre. Si hi ha moltes espines, pedres i demés, això és molt complicat. Al marge també de que hi ha elements culturals, que aquesta autonomia del jo que tenim, que el jo és tan gran que no hi cap ni el tu, ni el tu de Déu.
Ens queda un minut, em sap greu, perquè ens quedem amb ganes de tractar més temes. Màxim Muñoz o Pilar Dín, algun comentari final a nivell general sobre allò que la vida religiosa fa en el món? Recordem que les institucions, per exemple, han felicitat moltes vegades la vida religiosa per la seva feina, i particularment en un informe, no?, que es va elaborar des d'un grup de la Universitat Autònoma ara fa pocs anys.
Sí, exacte.
Per tant, hi ha una servir. Sintonia.
Però, no? Jo crec que a nivell d'Església, doncs, crec que hi ha una valoració. I a nivell social, per aquestes coses que s'entenen més, també, no? Això a vegades no es tradueix, evidentment, en que, per exemple, les famílies estiguin molt contentes de que algun dels seus membres sigui religiós o religiosa, no? Estem en un moment de canvi tan gran a nivell d'Església i de societat, per totes les raons que ha dit en Lluís Serra, que a nosaltres ens toca viure això de la forma més evangèlica possible, no? Amb aquesta, no tenir les certeses que voldríem, amb molta humilitat, interpel·lant-nos a per què no arribem a ser significatius a vegades, etc. I una mica jo pensava en aquest Simeó i Anna, doncs que la constància, no? A dir, potser som grans o potser costen les vocacions, però nosaltres mantenim fidels amb un estil de vida perquè pensem que això és un gran bé per l'Església.
Pilar Dín.
Sí, potser doncs estem cridats a viure la serenitat del present, no? tal com se'ns presenta, valgui la redundància, i des d'aquesta serenitat, des d'aquesta pau, doncs, intentar encarar els reptes doncs, que se'ns presenten.
Mm-hmm. Moltes gràcies avui als quatre religiosos que hem tingut. Representen quatre històries de vida, també amb vocacions rebudes en contextos diferents, però bé, tots s'han confluït en aquesta vida religiosa. Una última
també
cosa,
cada
ràpidament.
Setmana, cada setmana l'URB envia a la gent que vol un butlletí que es diu OREP. I el butlletí només fa que recollir realitats de vida religiosa que són esplèndides. I si hagués de resumir quina és la presència social de vida religiosa, diria que és el perfum de l'Evangeli. Sovint no es veu, però canvia l'ambient.
Ahir celebràvem la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, coincidint amb la festa de la presentació del Senyor a la Candelera, i avui hem compartit un ressò d'aquesta festa amb quatre religiosos. Gràcies, Maria Ángeles Maeso, de les Carmelites dels Sagrats Cors. També gràcies a Pilar Adín, de la Sagrada Família d'Urgell, Màxim Muñoz, claretià i president de la URC, i Lluís Serra, marista i secretari general de la Unió de Religiosos. També bon dia a tots quatre. Fins una altra.
Bon dia.
Adéu-siau. Una pausa i de seguida a la segona hora.
Ràdio Estel.
Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina, la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas